al 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Hola, bona tarda. Un informe de Sempleo i Analistes Financers Internacional presentat aquests dies conclou que un de cada sis joves de menys de 25 anys arreu de l'Estat ni estudia ni treballa, quan abans de la crisi els anomenats també ninis representaven un de cada 10 joves. En total, a finals del primer trimestre d'aquest any, hi havia gairebé 700.000 joves que ni estudiaven ni treballaven a tot Espanya. 8 de cada 10 d'aquests, però, buscaven feina, mentre que 2 de cada 10 ni estudiava ni treballava, i encara és pitjor, ni buscava aquesta feina tan valorada d'una banda i potser, en altres casos, tan poc estudiada o buscada. L'estudi també recull que 8 de cada 10 ninis tenen entre 20 i 24 anys, més de la meitat són nois i pràcticament 3 de cada 4 són de nacionalitat espanyola. I finalment destaquem que el 71% d'aquest col·lectiu tenen un nivell de formació baix, mentre que el 20,5 un nivell mitjà i només el 8,7 té el nivell alt. Les xifres, sens dubte, amaguen rostres i són dades aquestes, com moltes altres relacionades amb l'atur, per reflexionar.
L'Església no s'atura, amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i del David García a la producció. Ens posem en marxa. Àngel de Arriba, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Avui penúltim programa de la temporada i parlarem d'un encontre que s'ha fet aquest cap de setmana passat, vaja, els últims 4 dies de la setmana passada, a Valladolid, encontre de nova evangelització.
Sí, sí, efectivament, i per això avui hem portat amb una representant de la delegació de joventut perquè ens parli d'aquest encontre, perquè hi ha hagut una participació important de joves catalans.
Doncs amb Sheila Santiago Corona, de 26 anys, psicòloga i membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, parlarem durant els propers minuts, després d'aquesta pausa.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben. Vols viatjar tranquil i no preocupar-te de les maletes? Truca a Logic Stock Maresme. Te les passem a recollir per casa teva i les portem a la destinació que ens diguis. Logic Stock Maresme, camí ral 161 de Mataró. Telèfon 93 790 6205. Truca i digues que escoltes el programa L'Església no s'atura de Ràdio Estel i tindràs un 5% de descompte. Logic Stock Maresme. Portem l'equipatge dels teus viatges. L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Us acompanyem com cada dimecres fins a 6:45 de la tarda. Avui és amb nosaltres Sheila Santiago Corona, que, com dèiem abans, té 26 anys i també és membre del Camí Neocatecumenal. Sheila Santiago, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Sheila? Molt bona tarda, eh?
Em sembla que quan un jove o un grup de joves participa en un encontre així amb altres joves, en aquest cas d'arreu d'Espanya o de vegades també d'arreu d'Europa o en una jornada de la joventut a nivell internacional, sempre arriba una mica amb les piles carregades. Em sembla que és el teu cas també avui, oi?
Sí, la veritat que vam anar un grup de 10 persones i penso que cap va tornar indiferent. Vam tornar tots amb una força gran.
A mi la primera pregunta que m'agradaria fer-te és justament què és el que t'ha portat a nivell personal a aquest encontre?
Home, a nivell personal la veritat és que m'ha ajudat molt tot el tema que es treballava de com apropar-se a aquells que no creuen, sobretot als joves. Jo treballo a una escola i sóc membre de la pastoral de l'escola, llavors a mi m'ajuda molt també poder-me trobar amb aquests aprenentatges que em fan arribar més de cara als joves amb el tema de la fe, sobretot amb els més adolescents que tenen una cultura pròpia, quasi podríem dir.
En contra, nova evangelització ens suggereix moltes coses, perquè la nova evangelització és aquesta nova concepció del que és oferir l'evangeli a la societat, en una societat que ja és d'arrels cristianes i que potser necessita retrobar, no?, aquestes arrels, la nova evangelització en un lloc on ja ha estat evangelitzat, per dir-ho així. Bé, i en què consistia l'encontre, si ho pots explicar una miqueta així a grans trets?
Bueno, doncs pels matins començàvem amb la pregària de laudes, doncs una mica per arrencar el dia amb bon peu, podríem dir. Després fèiem una estona de lloança amb uns cants molt animats. Realment això d'entrada podia sobtar una mica, perquè no és el que estem acostumats des d'aquí a l'església, però realment t'ajudava molt a entrar. I després ja començàvem amb una sèrie de conferències i tallers, i cadascú podia escollir a quin taller preferia anar. Evidentment, doncs, amb l'orientació professional i personal de cadascú, doncs, una mica escollíem.
Clar, perquè, per exemple, tu com a psicòloga, evidentment, què és el que t'ha donat a nivell professional aquest encontre? Perquè, clar, abans parlaves, no?, que a nivell personal t'ha enriquit, de cara als nanos també t'ha enfortit, no? Però llavors, clar, a nivell professional, què és el que s'ha agafat?
Bueno, al cap i a la fi, una mica, això també el que ens ajuda és a donar-nos que, com a cristians cridats a evangelitzar, no podem dividir la nostra vida i que l'aspecte professional va lligat a l'aspecte personal i que tot allò que fem i tot allò que hem de donar, tot i que si no és explícit, no és evangelització, sinó que és més una feina pastoral, diguem, també ha d'estar impregnat d'això i no hem de tenir por de dir que allò que fem o com ho fem, doncs ve d'on ve.
Això penso que és, perdona, penso que això és molt important, no? Això que acabes justament de dir, de que ja els joves també us comenceu, no?, a acostumar a perdre aquesta por de parlar de Jesús, no?, i parlar amb tota la tranquil·litat, sigui a nivell personal, sigui a nivell professional, sigui a nivell de carrer. Penso que és un pas important que s'està produint justament arrel d'aquesta nova evangelització.
Sí, jo penso que no s'ha de tenir aquesta por perquè és l'única eina que tenim per apropar-nos a aquells que no creuen. I bueno, jo personalment sóc fruit d'una evangelització, llavors, perquè jo no creia, i algú em va parlar directament i d'una manera molt explícita. Penso que hem d'aprofitar aquesta empenta i aquesta força que ens dona el no estar sols, que això és una promesa que se'ns va fer, i hem d'aprofitar per portar-ho a la resta i compartir això que tenim.
Veia ara el programa de l'Encontre Nova Evangelització a Valladolid i observo que han estat sessions molt intenses des de dijous passat a la tarda i fins diumenge al migdia, no? Si vols seguir una miqueta amb el fil del que fèieu cada dia, una jornada completa que començava amb la pregària i l'esmorzar i després doncs diferents activitats, no? Des de formatives, de pregària...
Sí, doncs després d'esmorzar anàvem a aquesta petita pregària de lloança amb cants i després ja començàvem amb una ponència general que era per tots els assistents a l'encontre. Després ja a partir de la següent hora fèiem els tallers que cadascú doncs podia escollir. Jo vaig escollir una mica aquells que a mi m'ajudaven amb el tema professional, sobretot vaig intentar doncs treballar una mica el que parlava de fer deixebles i de trobar-se amb els joves i poder arribar amb ells, perquè eren potser els que més m'interessaven.
Perquè una de les coses que penso que heu trobat ha sigut el que dins del mateix curs hi havia diferents confessions, inclús testimonis molt diferents, no? I que això ha sigut una de les coses que ha enriquit molt o que com a mínim ha cridat molt l'atenció.
Sí, a mi la veritat que em va sobtar molt quan van fer la presentació dels tallers perquè cadascú pogués escollir aquells que li interessaven més i van sortir els ponents a explicar de què parlarien. Trobar-me que hi havia, em penso que eren dos pastors protestants, a mi em va sobtar perquè jo anava mentalitzada d'anar a una trobada de gent catòlica. I la veritat, una de les ponències d'un dels pastors a mi em va cridar molt l'atenció perquè parlava de famílies perilloses pels ateus al final, perquè famílies que enmig del món fan testimoni de Crist es converteixen en famílies que posen en perill aquest ateisme.
L'encontre ha estat organitzat per la comunitat Fe i Vida i pels cursos Alfa Espanya. Els cursos Alfa són precisament una oferta formativa que ja és ecumènica en ella mateixa. N'hi ha aquí a Catalunya unes quantes experiències. No sé si tu la coneixes, sí? Tu vas entrar, diguéssim, en la fe cristiana per aquests cursos?
No, jo no vaig entrar en la fe cristiana per aquests cursos, però aquest darrer any he estat part de l'equip que ha organitzat el curs Alfa aquí a Barcelona.
Molt bé, doncs moltes felicitats.
Sí, perquè en tot Barrera, que és el director general, m'en sembla, a nivell de tot Espanya, no? ha sigut un dels organitzadors o l'organitzador principal d'aquest
encontre. Sí, feia també algun taller i alguna ponència, igual que la seva dona, que també participava.
Parlem amb Sheila Santiago, jove que acaba de participar en l'encontre de nova evangelització a Valladolid, organitzat per la comunitat Fe i Vida i els cursos Alfa Espanya. Una qüestió sobre el que és la preocupació dels joves. Quants éreu en aquest encontre?
Em penso que érem entre 250 i una miqueta més, depèn de l'estona, perquè dissabte a la nit van fer un concert i van obrir, va venir més gent, així que era una mica...
O sigui que ben nombrosa la trobada, podem dir, perquè es facin a la idea els oients. No, anava a preguntar per la problemàtica d'un tema que ens preocupa molt en aquest programa, que és el de l'atur. Senties, Sheila, al principi el que recordàvem, no? Els ninis, els que ni estudien ni treballen, que són molts, i els que no tenen feina, més de la meitat dels joves espanyols. Això es nota en una trobada de joves com aquesta? Aquesta preocupació, segur que en més d'un taller o més d'una sessió sorgeix aquesta preocupació, aquesta problemàtica.
Bueno, evidentment la mentalitat a la que porta un problema tan greu com és el que tenim ara d'atur porta aquesta desesperació, aquesta por, una mica amb aquesta rancúnia de Déu no existeix perquè si no seria bo. Llavors també és una mica enfocar-ho des del punt de vista que s'ha de poder trobar Déu també en els mals moments i que s'ha de buscar aquest recolzament amb ell, que no és una cosa utilitarista. I de fet, a la xerrada de les famílies perilloses parlava de que s'ha d'atendre, com a cristians hem de poder atendre les necessitats de les persones que ens trobem. I si una persona està en atur, no hem de tenir por de dir-li puc pregar per tu. Perquè aquesta persona ha de saber que tot i que potser ella no creu, nosaltres sí que hi creiem en això i que potser per aquí té una via d'apropar-se a Déu.
No, i una ajuda.
Sí,
indirecta, no física, però sí que una realitat, no? De que si realment tothom preguem per aquestes persones, les coses funcionen de manera diferent, no? I al final sempre està el personatge, no? Està Jesús, està Déu, no? Que dius, ostres, no sé què ha passat, però hi ha hagut aquest...
Ha passat,
no? Per cert, m'agradaria, no sé si seria bo parlar una mica de la teva conversió, no? No sé si t'agradaria...
Amb tota llibertat.
Amb tota la llibertat.
Abans has dit que no hi creies i ara sí. Com ha anat això?
És que m'ha cridat molt l'atenció i que després de no creure i ara, a més, els cursos alfa i els encontres, etcètera, etcètera. Si pots explicar una miqueta?
Sí, bueno, jo no creia en Déu, no tenia cap inquietud per l'Església Catòlica. De fet, era una cosa que em generava rebuig, com a la majoria de joves, malauradament.
Sí, sí. I a la teva família no es respirava aquest ambient, tampoc?
No, també són una família que no practica, no creu i no suposa un problema, diguem. Però bueno, jo vaig arribar a la universitat, no em va donar la nota per anar a la pública i vaig anar a una universitat catòlica. I res, allà em vaig trobar amb una sèrie de persones i amb un amic meu que directament em va dir que si era cristiana. Dic, home, no, jo... Hasta donde yo sé, no hi ha gaires d'aquests.
No estaves batejada, tampoc?
No estava batejada. I bueno, arrel d'aquí es va generar una amistat amb aquest grup de persones que a mi em va portar a veure que realment allò que parlaven no només ho estaven parlant, sinó que també ho vivien i com... Exacte. I com es relacionaven entre ells, com es relacionaven amb mi, tot allò que generava aquesta dinàmica, una sèrie d'inquietuds, una sèrie de comportaments al final... eren bons, i jo volia això.
Sí, sí, veies que hi havia un enriquiment, no?, diferent a el que havies viscut, no? Però... que, per tant, no era teoria, no?, que... de lo que es parlava.
Potser el que marca la diferència, ho podem traslladar als oients, que segur que també ho comparteixen molts d'ells, és que aquest Jesús, aquesta creença, es fa vida en cadascú, no? Aquesta és potser la diferència. No és només una adhesió, un tràmit, jo sóc cristià, com el qui és soci del Barça,
sí,
tots els respectes, o soci d'una associació...
Que també és necessari,
Que també cal, sí.
Si no m'haguessin dit explícitament que eren cristians i que eren catòlics, probablement hagués pensat que eren un grup de boníssimes persones... I el treball pastoral s'hagués acabat aquí. Per això és tan important, això que ens deien també a l'encontre, que ser bona persona i comportar-se d'una manera cristiana no és evangelització. És pastoral, és part del que ha de fer un cristià, però l'evangelització ha de ser explícita. Hem de deixar constància de per què
O sigui, el pampany i el vino vino, no?
Exacte.
Deixa clar.
El que passa és que de vegades també s'ha de tenir l'habilitat de saber comunicar, no? Això que es viu des de la persona creient a la no creient, sí. Perquè no es tracta d'una coacció, no?
O refiar-se de l'esperit sant, que també és el primer també. Interessat en que allò qualli.
Exacte. No és una imposició, com deia Sant Joan Pau II, no? És una proposta, no? És dir, jo visc això i t'ho presento aquí amb alegria, no?
I a partir d'aquí la teva vivència ja vindrà, no?
Exacte.
D'entrada t'ofereixo. M'agradaria una miqueta per anar acabant el programa, l'entrevista, Sheila, que em parlessis una miqueta d'aquest encontre que heu fet a Valladolid. Què és el que més t'ha cridat l'atenció?
M'ha cridat l'atenció el fet de veure que hi ha diferents carismes dintre de l'Església, en els moviments, amb les comunitats diferents que hi ha, i que si no haguéssim de cooperar, tots seríem iguals, tots faríem el mateix i de la mateixa manera. Uh-huh. I precisament que l'enriquiment i el fet de que l'Església sigui una, universal i forta, diguem, ve precisament de que tots posem al servei, en aquest cas, dels nostres bisbats, els carismes que tots tenim i fem una de gran.
Uh-huh. Amb l'aspecte d'evangelització, no?
No, evidentment. Perquè cadascú té la seva manera i tots junts aconseguirem molt més que per separat.
Uh-huh. Moltes gràcies, Sheila Santiago, jove de 26 anys, perquè els oients també es facin la idea, i també psicòloga. Per cert, com a psicòloga tens feina, treballes?
Sí, sóc psicòloga a una escola.
En una escola dediques a ajudar, una escola d'Arenys
sí.
de Mar. Molt bé.
Sí.
Doncs bé, molts ànims també amb la feina, perquè una jove de 26 anys
que
tingui feina és un testimoni
exacte,
bonic gràcies. I important. Animaries d'alguna manera els que ens escolten i no tenen feina? Què els diries, sobretot els joves com tu?
Home, que s'han de moure perquè les coses no arriben soles. Una mica la idea també, bueno, ens ho deien a la trobada, s'ha de treballar com si Déu no existís, però sapiguen que existeix, llavors hem de posar de la nostra part.
Això és una mica ignasià, el pregar
sí.
com si tot depengués de Déu i actuar com si tot depengués de nosaltres, no? Moltes gràcies novament, deia. Hem de dir també que entre la desena de joves que heu anat de Catalunya hi havia el delegat de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, Bruno Berchet, i altres joves, no? Suposo que vinculats a la delegació o a grups de joves. Doncs bé, hem sentit avui el testimoni molt valuós de Sheila Santiago Corona. Gràcies novament. Que vagi molt bé, bon estiu, i a carregar les piles també si fas vacances, que vagin bé les vacances.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Sheila, de veritat, per el teu testimoni personal. Perdona que t'ho hagin fet així directament, d'aquesta manera tan atrevida.
És necessari.
Crec que és un dels punts importants avui en dia, de que siguem capaços de fer el testimoni, perquè això enriqueix, això dona credibilitat, o sigui, el fet de que tu estiguis ara en un mitjà com és Ràdio Estel i puguis dir no, és que jo abans res de res i en contrapartida, gràcies a uns nois i unes noies que em van dir escolta, ets cristiana? Mira on estàs, no? I com estàs mirant la vida d'una manera tan diferent.
Per cert, a quina edat et vas batejar?
Als 22, fa 4
anys. Fa 4 anys, o sigui que... Bé, això
no
és l'important. Ets cristiana igual que els qui s'han batejat
fa
50 anys o fa 30.
Sí, efectivament, no?
Adéu-siau, moltes gràcies i bona tarda. Continuem amb el testimoni del dia.
L'Església no s'atura.
Entre les moltes persones que ens escriuen o ens truquen, recordem l'adreça electrònica lesglesianosatura@radioestel.cat, sense apòstrofs i sense accents, lesglesianosatura@radioestel.cat o el telèfon 93-409-2770 de dilluns a divendres al matí, avui contacta amb nosaltres Gemma Bas Solà. Gemma Bas, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gemma va, juntament amb el seu marit, Vicenç Vila, té en marxa des de fa uns anys una productora que, entre altres fruits, ha vist com es feia realitat un documental que potser alguns oients recorden, que es diu Jo crec, on diversos testimonis, com avui hem tingut amb Sheila Santiago, expliquen com viuen la fe, oi? Ens pots explicar com treballeu en aquesta experiència emprenedora i alhora evangelitzadora, podem dir?
Bé, sí, la veritat és que tot va començar sent un projecte per la nova tecnologia, a partir del 3D, o sigui, fer audiovisuals en tres dimensions, i llavors el que vam veure és que potser podíem posar els nostres talents al servei de l'evangelització, i llavors ens han començat a sortir alguns projectes que anaven per aquest objectiu, i gràcies a Déu doncs, vam poder-los anar executant, no? I el més important és el que tu has comentat, que és el documental Jo crec, que va ser la crida que va fer Benet XVI per l'any de la fe a tots els cristians, que trobarien alguna manera nova de comunicar el credo. I així ens vam veure cridats doncs, a respondre a aquesta crida a partir d'aquesta nova manera, que és a partir de les tres dimensions. No? Fer un audiovisual en tres dimensions que expliqués el credo.
Global 3D Solutions, no? Es diu, de fet, la marca de la productora.
Exacte. Sí, perquè volíem englobar tot el que era a les tres dimensions, no? I llavors les empreses o qui volgués, a partir de les tres dimensions, explicar el seu producte, explicar el seu objectiu, la seva empresa, el seu mitjà corporatiu en aquest sentit, ho podia fer en tres dimensions, no? Explicar als seus clients o a les persones interessades, no? El màrqueting en tres dimensions. Vam començar així i, de fet, així seguim. El que sí que és veritat que ens hem especialitzat en nova evangelització.
Per cert, bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda, Àngel.
Molt bé. Escolta'm, precisament et volia preguntar, o fer-te la pregunta del milió. Amb el Jo crec,
sí,
ha sigut una nova forma d'evangelitzar. Quina creieu, o què creieu que és l'aportació que vosaltres heu fet com a productora amb aquest sentit de nova evangelització?
Home, mira, això ho estem constatant cada dia quan rebo els missatges de gent que ha anat al cinema a veure Jo crec. Uh-huh. Ara, de fet, hem acabat l'època estival, com si diguéssim, i han sigut les últimes projeccions de Saragossa i Bilbao, on han tingut molt bona acollida, sobretot a Saragossa. Doncs la gent el que veu és que les tres dimensions ajuden justament a rebre, a que els arribi el missatge d'una manera molt, molt més directa, molt més propera. Exacte. Llavors, amb això hem vist que realment les tres dimensions ha valgut molt la pena, no? Perquè el mateix missatge fet de la manera tradicional, segurament, clar, evidentment, entrava dins de l'objectiu de nova evangelització, però no hagués estat tan directa o d'aquesta manera tan propera com la gent ha notat, no? Ah. A part de que deixem-nos estar, vull dir, la gent li fa supergràcia anar al cinema, però a posar-se les ulleres, tota aquesta...
Sí, tota una nova experiència.
Tot les monges, clar, veies grupets de monges anant al cinema, posant-se les ulleres, tot això ha sigut molt com un aire fresc que hem donat a moltes persones que potser no haguessin anat, no, al cinema a veure una cosa d'aquestes característiques.
Sí. No? I una última qüestió, Gemma Bas, per animar els qui ens escolten i es puguin plantejar en algun moment iniciar una aventura emprenedora que pugui ser mínimament rendible econòmicament, però que també pugui tenir un rerefons de valors, d'evangelització o de transmissió de virtuts o de valors positius. Com treballeu en el dia a dia? Com dueu a terme aquesta aventura? A més, sou un matrimoni amb fills, amb uns quants fills.
Sí, sí. Home, la veritat, Ignasi, i amb tota confiança, ara que no ens sent ningú, és que s'ha de treballar molt. O sigui, adiós rogando, pero con el mazo dando, és ben cert, no? I en aquest sentit, o sigui, ningú et regala res, però Nostre Senyor t'ho regala tot en aquest sentit, eh? Vull dir, nosaltres hem treballat molt dur, però la recompensa no és econòmica, certament, vull dir, anem tirant justos, justíssims, però sí que és cert que la recompensa espiritual i moral ha estat molt gran, molt més del que mai hagués... Vull dir, nosaltres ho vam fer, ja et dic, al servei de l'Església, vam dir, a veure si això pot ser una eina pels mossens, pels catequistes, pels professors de religió, perquè tinguin material fresquet. Uh-huh. I de fet, hem rebut el 100 per 1000 en aquest sentit.
Sí, és autèntic.
Sí, ens ha agraït molt això i estem superagraïts de tot el que ens ha vingut. I ja et dic, econòmic és rendible justet. Però, en canvi, de l'altra manera, molt. És clar,
molta satisfacció.
Ho fas confiant.
Clar.
Això confiant per pel bon... pel que el bon objectiu no és una cosa que tu hagis de percebre, no?
Clar, de vegades,
percebrà la gent.
Clar, s'han de vendre productes, s'han de vendre exhibicions en sales de cinema o el que sigui, o materials que fabriqueu, audiovisuals, però ha de ser això, per una causa justa, també.
I tant, no, bueno, a veure, aquí tinc un punt super a favor, és que el Vicent és super bon comercial i la veritat és que ho fa molt bé. A part de que el que venem és que és realment, si ha de complir un objectiu, jo penso que el compleix, no? I bueno, no sé, tot el que puguem fer al servei de l'Església serà molt benvingut i nosaltres hi posarem la carn al com es diu,
l'assador,
no?
Sí, a la graella.
Fem-ho bé.
Gràcies per la teva trucada, per la comunicació amb l'Església No S'Atura. Gemma Bas, salutacions a
moltes
tu
gràcies.
I a l'equip de Global 3D Solutions, amb Vicenç Vila, i fins una propera ocasió. Bon estiu
molt
i bona
bé,
tarda.
Moltes gràcies. Igualment, que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu, una abraçada. Àngel de Arriba, fins dimecres vinent, si Déu vol, que serà l'últim programa i que començarem a 2:15, mitja hora abans. Felicitats també a les Carmes, que celebren avui el seu sant. Adéu-siau, bona tarda.